de setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Benvinguda, si t'acabes d'incorporar, gràcies a aquells que continueu en aquest camí de dissabte 13 de desembre. A mi, jo sóc la Raquel Camins, passen uns minuts de les 11 del matí i en aquesta segona hora de programa et parlaré de les estrenes de cinema. Repassarem les darreres obres teatrals, on a més tindrem mi el jardiner Gerard Fort, que ens explicarà com mantenir un jardí i com fer-lo sostenible. A més, com que ens apropem al dia de la loteria de Nadal, parlarem al Víctor de la Loteria Les Arenes, que ens explicarà detalls i curiositats sobre la loteria. I, atenció, us faré una proposta fantàstica per celebrar les festes de Nadal a la Fira de Cambrils i en parlarem la regidora de Turisme i de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Cambrils, la senyoreta o senyora Patricia de Miguel, que ens explicarà tots els detalls d'aquesta gran fira, gran festa de Nadal. També et donaré a conèixer les fires i festes que hi ha aquest cap de setmana a Catalunya, així que queda't amb mi.
Esteu escoltant Cap de Setmana.
Amb Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
I agafem les crispetes, la beguda, no direm marques de beguda per no fer publicitat, i ens anem cap al cinema, on una vegada més parlem aquest cap de setmana de força material a les diferents sales de Catalunya. Així que tenim l'estrena de Roofman, Un ladrón en el tejado, un film dirigit per Derek Cianfrance, amb protagonista carregat de conflicte i una història intensa, ideal per als qui busqueu una pel·lícula dramàtica, commovedora i reflexiva. També arriba Frontera, un film amb ambientació dramàtica i una trama potent. Si t'atrauen les històries de càrrega emocional i una mirada social, aquesta pot ser una aposta segura. Per als amants de l'animació o del cinema més familiar, tenim The King of Kings, en català possiblement El rei de reis, una pel·lícula animada que pot ser interessant pels públics de totes les edats. Per als qui cerquen una experiència diferent, tenim Fragmentos, un drama que sembla explorar relacions humanes, emocions profundes. Pot ser una opció per un cinema més intimista. Ja veieu que n'hi ha per tots els gustos. I si voleu doncs més opcions, podeu consultar les diferents sales dels cinemes de les vostres poblacions. També s'estrenen títols diversos, des de documentals fins a pel·lícules independents. I recordeu que el dia 19 hi ha l'esperada estrena d'Avatar i que la millor opció és anar-la a veure a Cinemes Filmex Gran Via, ja que tenen el 4DX i el 3DX, una versió immersiva molt i molt divertida que us l'aconsello moltíssim.
Cap de setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Aquest cap de setmana la cartellera teatral catalana ofereix una combinació de musicals, teatre i humor ideal per públics diversos, en escenaris històrics i contemporanis de Barcelona, des de les sales íntimes fins als teatres amb gran aforament, es conjuguen espectacles doncs, per tots, grans, per petits, on confirmem la vitalitat de l'escena local que combina les noves produccions amb reproposicions també de clàssics. Així que doncs, us proposo per aquest cap de setmana, per exemple, Germans de Sang, al Teatre Condal, on dos bessons separats en néixer i criats en mons antagònics es retroben, anys després, de la, doncs, ignorant la seva relació i acaben enamorats de la mateixa dona. Un musical intens i tràgic sobre el destí i la fraternitat. Germans de Sang doncs, és una d'aquestes obres que ha triomfat any rere any i que doncs, portem molts anys veient, i en la qual una de les que us deia que han fet reposicions, però tot i així encara és tot un èxit. Tenim Tutsi, la sitcom musical del Teatre Apolo, una comèdia clàssica, musical, inspirada en la pel·lícula on un actor sense feina assumeix una identitat femenina per aconseguir un paper provocant situacions absurdes però carregades d'humor i crítica social. Tenim la pel·lícula de Tutsi i ara a l'Apolo podem veure el musical. Anem cap al Poliorama, on hi ha Glorious, una comèdia dramàtica que barreja humor i emoció, ideal per a un públic adult amb una proposta teatral actual i atractiva. I per als que voleu riure sense parar, voleu improvisació, tenim l'Impro Show al Teatre Neu a Barcelona, un espectacle d'improvisació on arribeu Escriviu en una butlleta la vostra frase i en l'escenari fan miracles, realment. Participeu directament en aquesta història on cada funció és diferent, divertida i interactiva. Aquestes són les diferents propostes per anar al teatre aquest cap de setmana a Barcelona. Recordeu que el teatre és cultura i si voleu explicar-me alguna cosa sobre alguna obra que heu vist, el programa sempre, sempre és obert a tu, allà on siguis, a través del correu camins.catalunya@cope.es. I ens agrada molt veure els jardins, jardins de casa, jardins d'escoles, els jardins que hi ha a parcs. I els jardins, per això, no sabem a vegades què comporten. Doncs tot el que és el gast, l'aigua que es consumeix, doncs com s'han de cuidar aquests jardins perquè els veiem així de bonics. Per tant, he volgut convidar al programa el Gerard Fort, que és un jardiner professional i fundador de Gerard Fort Jardineria. Amb més de 15 anys d'experiència, ell fa el disseny, fa el manteniment i la construcció de jardins, però sobretot el seu enfocament aposta per la jardineria natural, l'ús de les plantes autòctones i els sistemes de reg eficients per minimitzar l'ús de l'aigua que tan necessària és i tan necessària ha estat els darrers anys arrel de la sequia. Així que l'hem convidat perquè ens expliqui com tenir un jardí amb més sostenibilitat i què podem fer per fer-lo florir més verd i més responsable. Molt bon dia, Gerard.
Molt bon dia.
Gerard, com vas decidir dedicar-te a la jardineria? Què et va portar a apostar per al model sostenible?
Principalment perquè necessitava crear alguna cosa amb les mans i que es tractés d'algun element, algo viu, que m'aportés a mi un retorn. I el tema de la jardineria vaig creure que era una zona que podia descobrir moltes coses. I dins de la jardineria sostenible vaig començar a treballar arrel de les primeres sequeres que van haver-hi, i de fet aquestes últimes, des del 2001 fins al 2004, va ser el canvi que em va fer decidir aquesta jardineria sostenible, aquest model més enfocat a l'optimització tant de costos com de recursos naturals.
I quan dissenyes un jardí, per exemple, quins criteris tens en compte? La selecció de les plantes, el tipus de sol, l'orientació?
Aquí hi ha tres punts principals, que seria la situació, és a dir, on està ubicat, si és sol, si és ombra, i això depèn de les necessitats de cada planta. Hi ha plantes que amb poca sol o poca claror poden viure i altres que necessiten molt més sol. Això després ens diu el lloc, que és a dir, no és el mateix que podríem fer un jardí a Barcelona que fa una temperatura constant que un que poguéssim fer a Mollà o a Puigcerdà o al centre de Catalunya, a Manresa, a Vic, aquests llocs així, que fa molt més fred. Llavors també la selecció de plantes és important tant per la banda de temperatura com per la banda de fred. I això fa que aquesta mateixa planta tingui una forquilla de temperatura molt important a l'hora de seleccionar-la. I perquè la volem que estigui maca, lògicament. Clar, que l'hivern quedi amb les seves estructures naturals, però que ens doni també una aportació d'aquest canvi cromàtic i totes aquestes particularitats que tenen les plantes. Llavors, també seria un altre punt important, seria el sol. El sol és important també per poder tenir una estructura, si és més argilosa, si és més sorrenca. Això també depèn de quines plantes els agrada més o els agrada menys.
O sigui que és molt important tenir en compte també el lloc on tenim aquesta planta, d'on ve, on la cuidem.
Sí.
Són molts factors que s'han de tenir en compte. I quins sistemes es poden utilitzar per regar-la i optimitzar l'aigua? De quina manera podem aconseguir més eficiència?
A veure, de sistemes de reg n'hi ha molts. I cada particularitat o cada jardí em pot demanar un de diferent. Però n'hi ha un que per mi personalment em serveix molt bé, que és el sistema de reg de goteig. És el que hi ha una línia de reg per sobre de la línia de plantació que va anar deixant una goteta i fa un reg molt eficient. Aquest reg eficient ens permet que l'optimització del volum de litros d'aigua que estem regant la puguem controlar el temps amb un temporitzador i llavors també és molt important saber quin tipus de sol, perquè hi ha sols que l'aigua la distribueix d'una manera més superficial, més argilós, i uns altres sols que són més sorrencs que les aigües ens filtren molt més cap a baix.
És curiós perquè això ens passa fins i tot amb les plantes de casa. Segur que molts i moltes que escolten la típica planta que li ha tocat molt el sol i la veiem que té doncs, la part de la sorra que està seca i li comencem a tirar aigua i aigua i aigua perquè ens dona la sensació que si li posem molta aigua serà beneficiós per la planta. I em penso que no és gaire bo el fet de que passi a estar tan seca de cop i volta es trobi
tota negada.
Exacte.
És important a vegades amb les plantes no accedir-nos a la necessitat de regar constantment perquè pot ser que sigui antiproductiu, és a dir, que no per excés d'aigua vol dir que aquesta planta estigui més viva o més sana, sinó que hem de saber quina planta és i les necessitats que té. I a vegades tenim més tendència a regar que no a mirar què passa en el sol. És a dir, no, reguem, ja està. Doncs no és del tot correcte aquest excés d'aigua.
I en el manteniment, per exemple, dels jardins, clar, quines tècniques orgàniques o control biològic o altres sistemes fa servir? Com redueixes la necessitat, per exemple, d'adobs químics o de tractaments fitosanitaris?
Aquesta és molt bona. Mira, en aquests conceptes de jardí sostenible, el jardí mediterrani, el que es posen són moltes plantes diferents. És a dir, no faig un monocultiu, sinó faig, per exemple, jo què sé, 15 o 20 o 30 varietats diferents de diferents plantes, en què vull que cada planta en el seu estat o a la seva situació de floració doni una màxima expressió per la temperatura, pel color, per la textura que té, i com que hi ha moltes plantes, moltes, són totes diferents, totes elles creen un conjunt, que aquest conjunt cada una atrau, per exemple, una abelles, l'altra insectes, l'altra papallones, l'altra atrau marietes, que les marietes actuen contra el pulgó. Què vull dir amb això? Que fan una biodiversitat d'insectes que elles mateixes fan que no arribi mai a tenir una plaga per poder fer l'aplicació de fitosanitaris. En principi, no en faig servir.
O sigui que la idea és millor no fer-ne servir, eh?
És millor.
I com han canviat els jardins amb el canvi climàtic? Veus més interès per als jardins de baix consum d'aigua i més respectuosos en l'entorn? O tot i així hi ha persona que diu no, jo vull el jardí d'aquesta manera, més igual, encara que gasti molta aigua?
Doncs la gent cada vegada és més eficient en recursos, està més informada, està més conscienciada i això fa que el diàleg que fem entre el client i jo, doncs, sigui molt més fluid. Aquestes visites que fem in situ, també en podeu trobar al compte de gerardfortjardineria.cat o a l'Instagram, que és gerard-fort, sembla que és aquest.
Que no te'l saps, l'Instagram? Estàs tan ocupat amb els jardins, eh?
Sí, el que passa que no el dono mai. Ja me'l busquen.
Saps què passa? Que les persones que estàvem acostumats a viure sense telèfon, sense mòbil, tot això que és tan tecnològic avui en dia, la part humana aquesta que espera a vegades, per això m'agrada molt, Gerard, les persones que treballeu de la natura, que us dediqueu a tot el que és el dia a dia, i no està tant amb els aparells, que a vegades ens toxifiquen una mica.
Una mica bastant, perquè moltes vegades la gent... Bueno, és igual.
Ens ocupem massa temps.
Deixem-ho aquí, sí. Llavors, també, aprofitant la benentesa, et volia comentar unes quantes plantes, perquè hi ha moltes plantes que són molt tòpiques, val? Són tòpiques, per exemple, el romaní rastrer, l'espígol, i totes aquestes, arriba un moment que, quan dius que fas aquest tipus de jardins, són molt bàsiques, però n'hi ha moltes altres que duren molt, tenen una rusticitat molt alta. La rusticitat és el temps que aquesta planta pot estar sense excés d'aigua, sigui més o menys rústic. Per exemple, hi ha les sàlvies, les eufòrbies, les estipes, les bulbine, que també són molt maques, els agapantus africanos, que aquest tothom sap quin és, les aquilea, el milfulls, que se'n diu, i després unes altres que són més arbustives, seria la pistacia lentiscus, els arbutus, un edo, que seria el castellà es diu cirerer, bueno, l'arbós, és l'arbós en català, perdona, i els eleagnus. Els Eliang no són estructures més grosses,
Vull
diguem-ne.
aprofitar per dir que aquells que ens esteu escoltant des de casa, des del cotxe, des de la feina, i heu dit, ostres, m'agradaria saber quina d'aquestes plantes, ha dit el Gerard, podeu recuperar després del programa també els podcasts de COPE, a cap de setmana amb Raquel Camins, podeu tornar a escoltar el programa d'avui i així et tornem a escoltar per aquells que no els hi ha donat temps d'apuntar-s'ho, Gerard, i si no, doncs que et contactin, no?, amb
sí,
aquest
sí.
Instagram que et saps de memòria que ens has dit que era, ara no recordo, perdona,
Gerard guió baix fort.
Doncs allà el trobareu, i gràcies per fer-nos aquesta missió a nivell educatiu i social d'un consum sostenible dels jardins i de les plantes i conscienciar-nos a tots. I gràcies també, Gerard, per ser aquest matí de dissabte en el programa.
Doncs moltes gràcies a vosaltres i molta planta per tothom.
Esteu escoltant Cap de Setmana
amb Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Este fin de semana, turrones, peladillas y goles.
¿Dónde la vamos a contar?
En Tiempo de Juego.
Recuerden el programa líder de la radio deportiva.
Este sábado, Atlético de Madrid-Valencia, Barcelona-Osasuna. El domingo, Deportivo Alavés, Real Madrid. Y el estreno mundial y universal.
¡Ojo!
Del villancico de Tiempo de Juego.
¡Ha pitado penalti!
¿Pero cómo pueden pitar penalti?
¿Pero cómo pueden pitar?
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Así ya maravilla. Y una estrofa de la Leti, Nacho. Es para matarlo. Una vergüenza.
Carrefour te trae el mejor precio con nuestro 3x2 especial Navidad. Como en los pistachos Carrefour Classic de 400 gramos. Comprando 3, pagas 2 y el tercero te sale gratis. Y así en más de 2.500 productos. Hasta el 28 de diciembre. En Carrefour, las mejores Navidades al mejor precio.
Si usas Wallet por un euro, una participación
que hace que la gente use más
la app de Repsol.
Si repostas, si recargas, si compras desde la app,
cada euro va sumando y te puede tocar.
Hasta el 21 de diciembre.
400.000, 400.000. Este año Wallet 400.000, 400.000, 400.000. Este es el gran premio.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50. De una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
El Corte Inglés presenta...
Ya está aquí la Navidad y no puede gustarnos más. Nos gustan las luces y la música.
Las cenas interminables y los muñecos de jengibre.
Porque cuanta más Navidad, más nos gusta. Ya está aquí la Navidad.
Ya está aquí.
Y esta es vuestra casa.
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
COPE Cataluña y Andorra.
Tiempo de Juego.
El número 1 de l'esport.
Venim de la Champions. Setmana que ve Copa. I ara toca Lliga. Que viurem, com sempre, amb la passió de l'equip líder de la ràdio esportiva.
Hola, soy Pau Cubarsí, central del Barça i la selecció espanyola. Saca la jugada conmigo en el Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego. Aquest dissabte, des del Camp Nou, Barça-Osasuna.
Manolo Oliveros. Elena Condis. Joan Batllori, Josep Maria Minguella,
Guille Uzquian, amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de Juego, Paco González, Manolo Lama
i el millor equip de la ràdio esportiva.
En Herrera en COPE, cada mañana es diferente.
Os pido una cortita y al pie de qué está sobrevalorado.
Lo que corre en maratones.
¿Te apuntas?
Cuénteme.
Que nadie se enfade, pero para mí lo que está súper sobrevalorado son las croquetas.
Perdona.
Escucha a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
De dilluns a divendres.
Confidència.
Momentos. Amb Luis Rodríguez.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Tots hem de, sí, ajudar-lo, però també empatitzar que li ha vingut un tsunami a sobre tremendo, que el xaval és jove, que ell té dret a gaudir com vol sempre i quan això no li afecti el segon any.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
¿Has escuchado hablar de la tríada oscura? Se trata de tres rasgos de personalidad que combinados pueden hacer que una persona resulte encantadora por fuera, pero emocionalmente dañina por dentro.
Vaya semanita.
Sí.
Todo el mundo hablando de Rosalía. Bueno, es un disco que emociona muchísimo y esto me ha inspirado para los niños para preguntarles, ¿pero a ti de verdad qué te emociona?
Las hamburguesas, el ketchup y eso me encanta.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
COPE Cataluña y Andorra.
Estamos ya con las comilonas de amigos y familiares, pero la Navidad sabe mejor cuando la digestión acompaña. Por eso en HSN encontrarás fórmulas digestivas con hasta un 50% de descuento hasta el domingo 14, para que las comidas de estos días no te pasen factura. Entra en hsnstore.com y disfruta sin renunciar a nada. Esta Navidad elige la máxima calidad. Elige HSN.
De setmana.
Raquel Camins.
COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Aquest cap de setmana parlem de la cara menys visible de la loteria de Nadal. Què guanya realment un administrador per cada dècim venut? El Víctor, conegut loter de Barcelona des dels 22 anys, explica que per cada dècim de 20 euros només rep uns 90 cèntims bruts. Malgrat els marges baixos, la seva feina combina tradició, esforç i responsabilitat i gestionar els somnis de tantes i tantes persones. La seva experiència ens ajuda a entendre com funciona realment aquest negoci, que tots en tenim curiositat, per tant, avui l'he convidat al programa perquè ens ho expliqui, i els reptes que té dia a dia en les relacions també amb els clients, quan anem a comprar la loteria, que és ja tot una tradició. A vegades ja no és el fet que ens toqui o no ens toqui, és el fet d'anar a comprar la loteria. Molt bon dia, Víctor.
Molt bon dia, què tal?
Víctor, saps què m'ha passat a mi? M'ha arribat a passar algun any que no he comprat cap dècim i em sento malament. Sembla que, clar, es diu, si no jugues no guanyes, i això és veritat.
I tant, sempre s'ha de tenir l'acció, no? Perquè la fe es pugui fer.
És com a mínim n'hem de tenir un mínim, eh?
I tant.
Quins són els marges habituals que rep un administrador de loteria per cada dècim?
Doncs tenim un 4,5% de benefici brut per la venda. Des de fa uns 20 anys, aproximadament.
Clar, i com afecta aquest marge a la gestió diària teva de l'administració?
Bueno, jo el que intento fer a nivell personal és no queixar-me, vale? I acceptar la situació i adaptar-me al que tenim per tirar endavant. No és fàcil perquè el benefici és brut, vale? Després s'han de descomptar, bueno, doncs tot el que s'ha de pagar.
Clar, això una mica com a cada negoci, però portes des dels 22 anys. Dóna't bé el fet de bé de família, l'administració va passant de pares a fills, avis i de més?
La meva àvia té des de sempre una administració de loteries a un poble de Jaén, Manxa Real, i bueno, nosaltres aquí a Barcelona, la meva mare, abans de jubilar-se, tenia una farmàcia, i bueno, al Nadal sempre la meva àvia li enviava la loteria i ella la venia aquí a la farmàcia, no? I, bueno, sempre quan era petit era com una forma de tenir-la aquí a prop, a l'àvia. Clar. I no sé, mira, quan estava fent el batxillerat i deia, ui, no sé jo, vaig passar un dia per aquí, vaig veure l'oportunitat... I mira, aquí estem.
I des de llavors fins ara, eh?
Així és.
Quina importància té la relació amb els clients en aquest negoci? Perquè suposo que ja deus tenir com una clientela fixa que ve sempre o que et demana un número específic cada any.
Doncs per mi és tot. O sigui, per nosaltres ara mateix és el 100% del negoci, no? De fet, per això seguim, tant a nivell com als clients que venen cada dia durant tot l'any, com als responsables de les empreses que fan les reserves, com als treballadors de les empreses. O sigui, és... Per això ho fem, vale? Per la relació ja que arribes a adquirir més enllà de venedor a comprador.
Clar, hi ha com un carinyo. Jo suposo que deus trobar de tot. Hi ha frases que la gent diu quan ve a buscar la loteria o algun ritual o persona que tingui aquella cosa de curiosa que sigui sorprenent per tu?
Bueno, aquí tenim la nostra pròpia i és activar el producte per la pedra d'or. Quan compres un dècim a Loteria Les Arenes és molt important, vale, que abans d'anar-te'n passis el dècim o el que compris, la primitiva, per la pedra d'or, vale? Perquè totes les persones que venen, o la gran majoria, deixen, diguem, un trosset d'il·lusió o de fe a la nostra pedra. I això queda impregnat. I llavors, mira, a lo millor, si aquell poder superior que tu tens et tria, doncs es fa realitat.
I com ha evolucionat la venda de loteria amb la digitalització i la venda online? Perquè, clar, tu vens de l'època que venien tots a l'administració. Ai, Jesús, estem tots mig refredats. La gent venia a l'administració, però ara avui en dia ho poden fer des de casa, des del mòbil o des de qualsevol dispositiu digital.
Doncs mira, nosaltres vam començar des de que vam obrir, vale? I vam apostar sobretot per la loteria d'empreses, vale? Perquè veia que moltes empreses tenien el problema de que no volien destinar tant de temps en recollir diners, la responsabilitat que tenia això de repartir tots els dècims, fer la llista. I bueno, vam pensar això de fer plataformes digitals on cada treballador o treballadora compra els dècims i després li podem enviar els dècims per repartir-los o els deixem a la caixa forta i ja es paguen els dècims. Bueno, tot el que hi ha. Vale? I vam començar quan vam obrir el 2015.
I algun...
No ho feia ningú i mira, ara és...
Ara hi ha gairebé tothom. El que sí. M'agradaria saber, Víctor, i molts que ens escolten, i alguna vegada has donat algun premi? Hi ha algun moment màgic d'aquests que hagis viscut espectaculars que recordis? Algun premi especial que ens puguis explicar?
Tenim uns quants. cada any o cada X temps tenim uns quants. I tant. Quin tipus t'agradaria?
No, t'anava a dir, és veritat que hi ha a vegades el que diuen que hi ha algun número que toca més que d'altre? Hi havia una època que es deia que el 5 era un número que sortia molt.
Per mi no hi ha cap número que toqui més ni menys. Crec que és la persona en si que té la percepció del número i llavors recorda aquell número més que un altre. Això de, per mi és tot qüestió de... De fe, il·lusió, sort, o com cadascú li vulgui dir. No hi ha cap forma de fer-ho. Jo mai trio el número, de fet. El que s'obre, o bueno, els que juguem sempre.
És un bon acte de fe, a l'hora de triar el número.
Però no hi ha... Sí, tenir fe i després acció.
Víctor, i en referència al que et deia abans, entenc que no ens pots explicar cap anècdota de la teva loteria, la Loteria Les Arenes, perquè hi ha algunes que són que toca un premi, que són privades, vaja, però les cares d'il·lusió, alguna cosa, experiència màgica que hagis tingut abans d'acomiadar-te?
Mira, l'any passat, quan vam donar el segon premi del nen, que jo encara hi era venint de l'hospital perquè acabava de néixer el meu fill, era el primer cop que jo no estava aquí a l'administració presencialment.
Havies tingut el primer premi, llavors.
Sí, el Gordo.
El de ser pare.
Ara espero una nena al febrer.
Ah, molt bé,
enhorabona. La loteria no em toca, però...
Però estàs incrementant el país, mira.
Un dels premis va ser a la nostra web per enviament, que li enviéssim a casa i que triéssim nosaltres el número. I el senyor va trucar per dir que ja tenia el dècim i que estava molt content, que havia sigut un Nadal màgic i que també li vam donar premi al Nadal, que no s'ho creia. Que com
que li
és possible...
tocat dos premis, ostres, Déu-n'hi-do.
Sí, a la mateixa administració. I que sobre aquest número no l'havia triat ell. Que havia posat d'aquest, que tenim una opció a la web, que diu sorpresa, no? I que, bueno, que estava en un núvol.
Això vol dir que havia de ser per ell. Així que, sí. Mira, la sort que sigui per qui li hagi de tocar, sobretot que sigui, si pot ser, per aquelles persones que més ho necessiten. I jo t'agraeixo molt, Víctor, de la Loteria de les Arenes, que hagis estat aquest matí amb nosaltres per compartir aquesta estona de dissabte i que reparteixis molta il·lusió amb els premis, també.
Això esperem. Jo us espero que el dia 22 ens escolteu fer una bona celebració i que encara fem història amb els premis i us pugui explicar més històries.
I tant que sí. Una abraçada.
Igualment. Moltes gràcies a vosaltres. Que vagi bé. Adéu. Adéu. Noche entera, toda la noche entera.
Parlem ara de Fires i Festes de Catalunya, d'aquest cap de setmana de 13 i 14 de desembre, on tenim un grapat de propostes per gaudir de l'inici del Nadal i l'esperit festiu arreu del país. Comencem per el Cor d'Osona, Espinelves, on continua la màgica Fira de l'Avet d'Espinelves, un dels mercats nadalencs més tradicionals, arbres de Nadal, de proximitat, parades d'artesania, decoració, ornaments i tot allò que necessitem per preparar casa en el cor per les festes, per l'arbre i per tots aquests dies que ens agrada fer els pessebres i decorar doncs, la nostra llar perquè quedi com amb aquest ambient més nadalenc. Si vols aquest ambient familiar, Espinelves és un bon lloc, una bona opció per anar sobretot en família. Una altra opció cap al centre de Catalunya és a Manresa, on tenim la Fira de Santa Llúcia de Manresa, un mercat nadalenc clàssic amb parades de pessebres, figures, ornaments i tot el necessari també per fer aquest ambient més nadalenc, perfecte per compres de proximitat i per decorar la casa. Per als qui preferim quedar-nos doncs, més cap al sud, tenim a Valls, al Camp de Tarragona, el Mercat de Nadal i la Fira de Capons, Aviram i Motius Nadalencs de Valls, un mercat amb un toc molt tradicional, aviram criat a pagès, decoració nadalenca, dolços, productes locals i tot preparat per un bon dinar de Nadal. I aprofito doncs, per saludar els amics i amigues que ens escolten també des de Tarragona, que són molts. Si busqueu creativitat, proximitat i regals artesans, a Tàrrega hi trobem la Fira d'Artistes i Mercat de Nadal de Tàrrega durant aquest cap de setmana, amb més de 90 expositors d'artesania i moltes propostes originals per regalar i també per la decoració de la nostra llar. En resum, un cap de setmana perfecte per respirar Nadal, buscar regals originals, decorar la llar, retrobar-se amb l'artesania i la tradició i, sobretot, recordeu el més important, passar-ho bé amb família, amb amics. Molt important compartir i ja aprofito també doncs, per agrair-vos el compartir aquest matí junts, aquest matí de dissabte 13 de desembre, apropar-nos ja a aquests dies tan festius, nadalencs, familiars i tan amorosos que els hauríem de tenir tot l'any. Ens endinsarem en una de les tradicions més estimades i esperades del nostre calendari festiu, que és la cavalcada dels Reis, la cavalcada dels Reis Mags, sobretot. Per descobrir com i quan va començar realment aquestes primeres desfilades màgiques a Barcelona, comptem amb una convidada d'excepció que ens acompanya, que és la historiadora Judit Pujador, autora de diversos llibres i especialista en aquesta temàtica, entre els quals doncs ella té un llibre que destaca, que es diu Nit de Reis, les cavalcades a Barcelona. I amb ella repassarem doncs, els orígens d'aquesta cavalcada, les transformacions que ha tingut, les curiositats que s'amaguen al darrere. Així que no esperem més per fer aquest viatge fascinant. Molt bon dia, Judit.
Hola, molt bon dia. Què tal?
Judit, saps que tot i ser adulta, encara com vaig a la cavalcada de Reis és com si em tornés nena. No sé si a tot passa.
I tant. Sí, sí, és totalment així. O sigui, és una festa que l'acabem tenint molt, molt endins. Segurament també perquè, d'alguna manera, quan som petits necessitem aquest element màgic i aquesta necessitat de creure que hi ha coses per sobre de nosaltres ens queda per sempre.
I des de quan es té constància de la primera cavalcada de Reis a Barcelona?
Doncs mira, el diari de Barcelona, el Brusi, diu el 1845 hi ha un autor que lamenta que ja no se celebrin aquelles cavalcades que es feien abans, és a dir, abans de 1845, però no tenim cap testimoni escrit que les documenti. El que sí que sabem és que el 1855 i el 56, o sigui, a mitjans del segle XIX, hi ha unes colles de joves benestants que desfilen pels carrers de Barcelona cavalcant els seus cavalls i, segons el cronista explica, repartint dolços, flors i poesia, que és una cosa bonica de repartir.
Home, i tant. I com era aquella primera cavalcada? Què la feia diferent de les que coneixem avui dia?
Home, eren molt més senzilles. De fet, eren, pel que expliquen, que tampoc no tenim unes grans descripcions, però eren uns joves que sortien a cavall, que voltaven pels carrers del centre de la ciutat i que acabaven generalment aquesta desfilada al Liceu on es feien balls, perquè a part de la cavalcada a Barcelona es feien moltes més coses. De fet, la tradició més antiga és que tots els nens i nenes de la ciutat anessin a fer soroll a les muralles per fer-se veure. Llavors feien foc, feien soroll perquè els reis els veiessin i no els descuidessin de passar per casa seva. Això és la cosa més bàsica de la celebració de Reis, la més bàsica, diguem.
I quins elements s'hi van incorporar amb els anys que van ajudar a convertir-la en una festa tan urbana, d'alguna manera?
Sí, bueno, urbana i també rural, perquè a molts pobles es va començar a celebrar al segle XX ja, i eren, normalment eren famílies que decidien organitzar aquesta festa i clar, ara a vegades diem, oi, el rei negre és pintat. Dius, sí, és pintat perquè són tres famílies que fa generacions que ho organitzen. No és que siguin racistes, és que hi havia una família que feia el rei negre, una altra que feia el rei blanc i una altra que feia el rei ros. I és per això que continuen a vegades fent-ho així. Però d'elements se n'han incorporat molts. Vull dir, la cavalcada de Barcelona, tal com la coneixem avui en dia, va començar després de la guerra, el 1942, i la feia la família Bartolí. I llavors ja s'incorporen tot de carrosses i és una cosa molt més majestuosa del que eren els seus orígens, que era una cosa molt senzilla.
Hi va haver períodes en què la cavalcada es va deixar de celebrar?
Bé, malauradament sí, o sigui, quan et dic que el 55 es va celebrar la primera, no vol dir que es fes de forma continuada, eh? Es van fer aquests dos anys, després fins al 1879 no es recupera, i en aquest cas la va fer un empresari de la Barceloneta que es deia Miquel Escudé, que feia màquines de cosir, o sigui, que era una cosa propagandística, per dir-ho així.
Clar, que es feia servir més com a propaganda que no com a la cavalcada en si.
Exacte. Després va haver-hi uns anys que a diferents barris de la ciutat se'n feien, n'organitzaven centres catòlics, ateneus, organitzaven cavalcades per la mainada del barri, no? I després, durant la Guerra Civil, evidentment, no es va poder celebrar. Llavors, a l'any 37 es va fer la Setmana de la Infància, que ja era una mica un intent de donar aquesta cosa que t'explicava abans que necessiten les criatures, que és creure en aquesta màgia, no? En aquesta cosa que està una mica per sobre de tots nosaltres.
Clar, és que, a més, ells es fixen en tot. El que passa és que, clar, ara, segons quins detalls, no ho sé si els podem dir, perquè aquesta hora, dissabte al matí, potser hi ha moltes famílies que van cap a algun lloc amb els seus fills, que estan amb la il·lusió de veure els Reis Mags, que arribaran aquest any també, i ens sorprendran, com sempre. I, clar, quines curiositats o anècdotes sorprenents has descobert, Judit, investigant els primers anys de la cavalcada?
Mira, les primeres cartes que es conserven de nens són del 1906, i aquests nens, què demanaven els reis a 1906? Doncs demanaven llonganisses, torrons de Xixona, torrons d'Alacant, torrons de Gramunt. Això era el que més anhelaven els nens de principis del segle XX, ara fa més d'un segle. Després el carbó al segle XIX era carbó, de veritat, de carbó. En canvi, l'hem anat endolcint i ara és un carbó de sucre. Estem dient als nens...
Menys mal que ha evolucionat.
Sí. D'alguna manera estem dient als nens, sabem que teniu una part dolenta, però no per això deixem d'estimar-vos. Teniu una part dolenta, però formen part de la persona, no? És a dir, tots són símbols que fan que sigui una festa que tots estimem tant, no?
Clar, i ha anat tot canviant, evolucionant. I Judit, ara ja parlant de la Judit Pujador, abans d'acomiadar-nos, què t'ha portat a tu a voler investigar en referència a la cabalgada, a voler investigar sobre Barcelona, sobre la història? D'on et ve aquesta passió?
Bueno, a veure, t'interessen les coses que t'agraden i vols saber-ne l'origen, no? De fet, fem història perquè volem saber l'origen de les coses. I d'alguna manera és una festa que a mi sempre m'ha motivat molt, sempre m'ha agradat molt, i per això d'alguna manera ho acabes estudiant, no?
Doncs moltíssimes gràcies a la Judit Pujador per compartir-ho aquest matí de dissabte amb nosaltres. I escolta, Judit, a dormir d'hora, que ens portin moltes coses als Reis, eh?
Home, i tant, sobretot això, si no malament.
Que acabis de passar molt bon dissabte i bones festes, també.
Igualment, que vagi molt bé, gràcies.
La Fira de Nadal de Cambrils arriba per primera vegada al Parc de Pinaret del 19 al 21 de desembre. Atenció, un cap de setmana ple de parades nadalenques, de botiguers locals i un espai completament ambientat amb la màgia del Nadal, amb la visita del Pare Noel i, sobretot, la il·lusió de l'entrega de cartes. Hi trobareu tallers gratuïts, trenet, actuacions musicals i, com no, una Fira de Nadal increïble, i en parlaré amb la regidora de Turisme i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Cambrils, la Patrícia de Miguel. Molt bon dia, Patrícia.
Bon dia.
Patrícia, quina és la motivació principal per impulsar aquesta primera fira de Nadal a Cambrils?
Doncs des del Departament de Promoció Econòmica vam estar pensant que al Nadal a Cambrils li faltava aquest concepte de fira que aglutinés, diguéssim, tot el que es pot fer dins d'un espai, no? Pues has fet molt bé la descripció. Al final és un espai on es pot trobar comerç local, on es pot passar les hores, no? Perquè no és un mercat on vas, compres i te'n vas, sinó que és un lloc on pots anar i passar les hores i estar-hi a gust, on pots veure la màgia del Nadal perquè les famílies comparteixin aquesta estona. I doncs creiem que des del punt de vista també del turisme és una bona manera de desestacionalitzar, no? I a l'hivern doncs és una activitat que pot fer que molts visitants vinguin del territori i de fora del territori vinguin a Cambrils. Per tant, creiem que tant des del punt de vista de la promoció econòmica, perquè motivem el comerç local, com des del punt de vista del turisme, perquè doncs atraiem aquest tipus de públic que li agraden les fires del Nadal, i des del punt de vista local, perquè podem donar el servei, no?, d'aquesta màgia nadalenca a la canalla, que és una cosa que també ens importava molt, creiem que és un win-win en tota regla.
Home, i tant. Hi ha tota la implicació del comerç local de Cambrils, és una iniciativa molt bona, però quins elements diferencials ofereix la fira respecte a altres esdeveniments nadalencs que hi ha a la zona, per exemple?
Doncs aquest any a Cambrils hem volgut que no només el Nadal s'encengui, sinó que es desbordi una mica, no? Hem treballat per muntar una primera fira del Nadal al Parc del Pinaret, que és un espai tancat, per convertir-lo durant 3 dies en una espècie de poble nadalenc amb les particularitats que té Cambrils, no? Amb el nostre comerç local, que creiem que és molt important també. I per tant, doncs, el que volem és que la gent vingui i conegui aquesta primera edició i que es consolidi com una fita anual, que és el que ens agradaria, que vinguin i que vegin el que estem preparant. Estem preparant espais perquè siguin molt fotografiables, no? Perquè els nens i les nenes se sentin a gust i disfrutin d'aquesta màgia del Nadal.
I, Patrícia, ara que estem tu i jo soles, ens pots avançar alguna de les activitats o espectacles més destacats del cap de setmana a Cambrils?
Doncs sí, mira, el show inaugural de la fira és amb un espectacle molt xulo, amb un circ de Nadal, i també doncs, hi ha una sorpreseta que, bueno, va, la desvelaré, i és que farem nevar, a Cambrils nevarà. Oh, i encara tindrem un concert de gospel i nadales amb l'esperit nadalenc a càrrec de Yamile Wilson, que també és una cantant molt potent, que ens vindrà a donar la benvinguda a aquesta fira. Després tenim dues coses molt xules, que també vull avançar, que seran dos concursos. Un de decorar i relatar el teu tió. És un concurs de tions, on els equips, les famílies, podran formar equips i podran presentar un tió amb tota l'originalitat que siguin capaços de crear, i a més amb un relat que l'acompanyi, que faci una mica d'explicació de com han arribat aquesta creació d'aquest tió. I, per una altra banda, un per adults, que és un concurs d'il·luminació de balcons, on hi haurà un premi de 1.000 euros a bescanviar a les botigues de la Unió de Botiguers de Cambrils.
Ostres, aquí, val la pena, eh?
L'originalitat compta i la sostenibilitat també és molt important.
I quin acte creus que serà el més emblemàtic o esperat per la ciutadania i per què?
No m'atreviria a dir un. Jo crec que tota la fira en general serà potent, i crec que val la pena que la gent inclús vingui cada dia del cap de setmana. Hi haurà activitats diferents, per tant, cada dia serà una història nova dintre de la fira. A part de que doncs, transversalment tindrem el nostre comerç local i les zones de fotografia i de decoració, cada dia hi haurà tallers infantils diferents, hi haurà actuacions musicals diferents. Tindrem, per exemple, el coro del Quit de Nas, que serà un coro de canalla, que serà molt bonic de veure també. Cada dia hi haurà coses noves, per
doncs,
tant...
No us ho podeu perdre, eh? Del 19 al 21 de desembre hi ha la pàgina per poder-ho consultar, tota la programació, Patrícia?
Sí, és firanadalcambrils.cat, i aquí també hi haurà les bases per presentar-se als concursos i tot plegat.
Doncs ja ho sabeu, www.firanadalcambrils.cat, però sobretot, a part de mirar-ho per internet o mirar el programa, hi hem d'anar-hi, del 19 al 21 de desembre. I jo agrair-te molt a la regidora de Turisme i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Cambrils, la Patrícia Miguel, que hagis estat aquest matí de dissabte amb nosaltres per explicar-nos-ho, i de ben segur que vindrem.
Us esperem. Friday night, you and your boys
went out to eat. Acomiadem el programa d'avui amb la cançó It's Not Right, But It's Okay, de la cantant Whitney Houston. Un himne de fortalesa i independència que parla de superar una traïció amorosa i reivindicar l'autoestima després d'una relació fallida. En fi, que sempre hi ha un demà, i això és el que avui, aquest missatge és el que et vull transmetre, que et passi el que et passi, sempre hi ha un demà que pot ser un gran dia, o un dia com avui, dissabte, que espero que el gaudeixis molt, i escoltant-la, desitjo que acabis de passar molt bon cap de setmana, i et deixo amb el butlletí informatiu de les 12 i el programa Converses del company Carlos Losada, amb tu una amiga Raquel Camins, el dissabte vinent hi tornem, i espero que no em fallis, t'hi espero.